Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha justificat avui la seva proposta de fer primàries i avançar al Congrés del PSOE entre l'octubre i el desembre, respectivament. Ho ha dit en una entrevista a la cadena SER, en què el secretari general dels socialistes espanyols s'ha queixat de l'actitud d'alguns dirigents territorials que, segons ell, volen una abstenció per deixar que Rajoy governi, alhora que ha afirmat que és un debat molt important i que està pendent de resoldre. Preguntat per què farà si el Comitè Federal no aprova la seva proposta de fer el Congrés del PSOE en primàries el 23 d'octubre, Sánchez ha negat que tingui la intenció de dimitir. Ha elogiat Guillermo Fernández Vara, president de la Junta d'Extremadura, perquè, segons Sánchez, diu clarament que vol l'abstenció i l'ha comparat amb altres dirigents del partit que parlen de reflexionar quan, en el fons, segons el secretari general del PSOE, també voldrien aquesta abstenció. Canviem de qüestió. Avui és 27 de setembre i fa tot just un any que els catalans van votar a les eleccions al Parlament, uns comicis diferents i considerats pels independentistes plebiscitaris. Junts pel Sí i la CUP van aconseguir majoria absoluta d'escons, però es van quedar per sota del 50% en vots. Des d'aleshores hi ha hagut la investidura de Carles Puigdemont el 10 de gener i el bloqueig del projecte de pressupostos per part de la CUP al maig. Ara el president se sotmet demà a una qüestió de confiança que fàcilment superarà després que el partit de l'esquerra anticapitalista ja ha dit que vol donar el vot a Puigdemont i separar aquesta confiança del debat pressupostari. La solució la sabrem demà. I també és notícia que l'estand d'atenció a possibles víctimes d'agressions sexuals de Barcelona ha atès 500 consultes durant les 5 nits de les festes de la Mercè. El cas més greu va ser d'una noia menor, víctima d'una agressió sexual greu per part d'un grup de nois, i va haver de ser traslladada.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
L'amor no reclama mai. Sempre dona. L'amor tolera. No s'irrita mai. No es venja mai.
Mahatma Gandhi, polític i pensador.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
En la vellesa s'aprèn millor a amagar els fracassos. En la joventut, a suportar-los. Avui t'explicarem com és un dia en una residència del Grup Gran Vida, perquè sabem que coneixent la manera de viure amb ella serà fonamental a l'hora de decidir ingressar en un centre residencial d'aquest grup. Avui a Ràdio Estel, avui a És Gran Ser Gran, en parlarem. Comencem. Salutacions a l'equip del programa, la producció Irene Porter, els controls tècnics Mario Ramírez i a la conducció que us parla, Marc Rius. Avui coneixerem com és un dia en una residència del grup Gran Vida. Veurem com passen totes les hores del dia els seus residents. Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanya a Ràdio Estel la senyora Marta Romero, directora tècnica i psicòloga d'una de les residències del grup Gran Vida. Marta, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, si et sembla, explica'ns... Primer ens agradaria saber una polèmica que hi ha. És igual viure en una residència que viure a casa?
Aviam, són coses diferents. Ja, bueno, això és el que tenen característiques diferents i, per tant, és cert que una residència no és com estar a casa. De tota manera, podem aconseguir apropar, o sigui, la residència es pot apropar molt al que seria viure a casa, sobretot quan dotem a la residència de característiques de les que enyorem a la llar, que teníem a la llar i que, clar, aconseguim recuperar-les a la pròpia residència. Així, pues, bueno, ha de ser un centre obert, que amb servei a les persones, individualitzat, tot això que tu a la teva habitació, quan arribes i tens allà les teves coses, les fotos de la teva família, tot això fa que, home, aquesta enyorança potser no sigui tant. I llavors també és molt important la part del personal, que sigui vocacional. Vull dir que, com a treballador, una persona que estigui a la residència, l'atenció o que hagi de fer els avis o la dedicació que els hi ha de donar, que no sigui un esforç, que sigui perquè, escolta'm, aquesta persona necessita això i jo li donaré perquè em surt així, perquè és una atenció amb una persona. Aviam, la part vocacional és molt important en el tema del servei a les persones. Després, clar, tot això que arribarà, que no tindrem la imatge d'un asil d'aquells antics, yeah, que era fúnebre, allò que les habitacions fosques, no? Allò que veiem a les pel·lícules, sí, antigament. Llavors, clar que hi ha diferències entre casa i la residència. A casa, doncs, estem sols. Segurament, encara que tinguis atenció, és d'una persona. Amb una residència n'hi ha menys, n'hi ha més persones que et poden ajudar. També amb una situació d'urgència. Una situació d'urgència, clar, tu estàs allà i potser tens aquell botó vermell que ens proporciona el CAP, però realment...
Però clar, han de venir, han d'arribar.
Clar, això triga un temps i això li dona molta inseguretat a la persona, a l'avi. Està allà i, ostres, aviam si arribaran, no arribaran, em sentiran, em contestaran, i si, jo què sé, perdo el coneixement. Això són inquietuds i que t'ho pregunten, a més. I després, bueno, a part d'aquesta inseguretat que poden tenir, que potser no és tal a la residència, les activitats que fan a casa són molt diferents. Perquè, bueno, quan estàs a casa, les activitats que pots fer són coses que havies fet quan eres jove. Igual una persona que s'havia dedicat a pintar o a escriure o a sentir música o qualsevol altra activitat, continua fent això i potser no tant. En canvi, en una residència això és molt diferent, perquè és veritat que promociones les teves inquietuds, però a més et donen un altre ventall d'activitats que potser a tu a casa pues, no pensaries en fer.
Clar.
I això és, també és molt important el tema de motivació, perquè si hi ha persones al costat que fan altres activitats, et motiven a tu per fer. i per motivar-te més. En aquest aspecte, la residència és bastant diferent.
Entenc, doncs, que per les teves paraules vols dir que hi ha molta més activitat en una residència. I aquesta activitat com influeix en les persones?
Aviam, realment la part fonamental és allò que dèiem de la motivació, ¿vale? Aconseguim aquesta motivació sobretot amb els tècnics, amb els auxiliars. Jo penso que els auxiliars és una de les parts més importants, realment. Però, aviam, fent una miqueta 5 cèntims a Gran Vida, nosaltres tenim uns auxiliars que, clar, és el recolzament diari de la persona. Llavors, què passa? Que tot el dia, qualsevol necessitat, la primera persona que tenen és l'auxiliar, el que està més a prop. A part d'això, clar, transmetre aquesta motivació ve per part d'auxiliars i també després, puntualment, quan toquen activitats, pels diferents tècnics. Tenim, doncs, el fisio, el psicòleg, el terapeuta ocupacional, animació sociocultural... aviam, cadascú desenvolupa la seva feina i la desenvolupa d'una manera que no és una persona fa això i una altra fa allò. És allò del uno más uno no es dos, sinó que és més, no? O sigui, el que fan és una activitat que realment suma més encara. Fa que s'impliqui tothom i fa que treballin molt més. I sobretot la part de l'auxiliar. Això sí que s'ha de reivindicar molt.
Una bona tasca, no?
Sí, sí, molta. Molta. Jo diria que més del 50%, la veritat, perquè és el que fa que la persona es trobi més a gust. I si no es troba com a casa, jo diria que poc li falta, amb un bon auxiliar. La veritat és que sí. Jo recordo, ara me'n recordava d'un senyor dels primers que va entrar a l'ella, que marxava amb la seva filla. Marxava amb la seva filla, igual els dissabtes o els diumenges marxava a dinar fora.
Sí.
Però acabava de dinar i de seguida deia, jo vull tornar perquè... O sigui, el seu puesto era a la residència.
Es trobava bé allà.
Clar, i la filla deia, però escolta'm, que ara estem nosaltres i que hem de parlar i que hem d'estar junts. Pues, ell es trobava a gust, anava a dinar, és veritat, amb la família i tot, però després...
Però que no li toquin la residència.
Això. Després li feia venir... Que, bueno, li feia que el portessin cap allà al poc temps després de dinar. Això està clar, sí. Això passava.
Veiem, doncs, que la residència és diferent, no?, per cada persona. Això és igual, doncs, en el moment de l'ingrés? Això, vosaltres com ho detecteu?
Bueno, cada persona és veritat que és diferent. Així, parlant una miqueta de forma casolana, és que a un els agrada el formatge, a un altre li agrada el pernil, i, bueno, cadascú és com és i ja està, no? Llavors, tot això es pot detectar en un protocol d'ingrés, ¿vale? Detectem com és cada persona i les necessitats de cada persona i els seus interessos. Quins són els passos que es farien en un ingrés? Perquè són coses que habitualment bueno, les desconeixem realment. Normalment es fa un contracte, això sempre, un contracte... intervenen les dues parts i es necessiten, pues, una sèrie de documentació. Pues, seria la targeta sanitària, el DNI, les coses habituals, l'informe del metge i medicació per uns dies. Després, un cop està fet el contracte i tal, passem a una valoració per part del metge. El metge fa la seva valoració, acompanyat per l'infermer, i es parla, doncs, de temes de malalties, de temes de medicacions, de puntualment qualsevol detall que s'hagi de ressaltar una mica, no?, en aquest tema, del tema mèdic, principalment. I després el que sí que s'ha de ressaltar bé és que els savis, realment, el tema de tenir un metge o tenir un infermer diàriament, això els hi dona molta seguretat. Perquè arriben a aquesta edat que tothom pensa, ai, em passarà això, tindré, jo què sé, un atac del que sigui, em passarà l'altre. I això és, o sigui, és el fet de tenir allà, encara que el metge no està cada dia, està l'infermer, els altres dies està el metge, i puguis consultar qualsevol cosa en qualsevol moment...
Estan més tranquils.
Home, molt més, molt més. La veritat és que els hi dona una tranquil·litat que fa que estiguin millor, en realitat. Mm-hmm. A més, bueno, després de que passen pel tema pel metge i per l'infermer, també passen per la valoració del físio i del terapeuta ocupacional i tal. Bueno, els diferents tècnics el que fan és crear un pla d'actuació perquè la persona que es diu PAI, o pla d'atenció individualitzada, no? Que és un pla que, bueno, si s'involucren tots els tècnics, els auxiliars i, si és possible, la família. Perquè allà és un pla que identifica com és la persona, identifica quines millores es podrien fer, quins objectius, i a part dels objectius, clar, tot l'historial el pot aportar la família i a partir d'aquí també pots millorar encara més. Clar. Això ajuda molt. Ara ja, doncs una vegada que han fet tot això, ja és com si ja formen part de la residència, ja comencen el diari, el dia a dia.
Molt bé, anem a obrir, si et sembla, les línies telefòniques perquè els oients puguin fer-te les preguntes que ells creguin. També els regalarem vals pel Cremallera de Núria, per deferència de Ferrocarrils de la Generalitat. Els telèfons del directe que poden començar a trucar és el 93-409-2771, 93-409-2771, o l'altre, el 93-409-2772. Doncs, Marta, explica'ns com és un dia en una residència del grup Gran Vida, d'aquest grup que estem parlant avui.
Bueno, normalment el que hi ha és una rutina diària. El tema d'implantar aquesta rutina el que fa és que interioritzin uns hàbits que ells al final acaben controlant. El tema de llevar-se, tenir una higiene diària, que si no és higiene és una dutxa. Això, bueno, realment comencen per aquí el dia, clar. A algunes persones els hi agrada anar més ràpid, uns altres més a poc... Aviam, això a nosaltres es nota molt. Aviam, ara mateix hi ha una persona que me'n recordo molt perquè aquesta senyora li agrada, o sigui, un cop que ha fet la higiene, li agrada, bueno, arreglar-se, però la veus i és com anar de casament diàriament. Vull dir, aquesta senyora es maquilla, es pinta, surt de l'habitació perfecta. Vull dir, jo crec que ningú de nosaltres surt com aquella senyora. Sí, sí. Llavors, què passa? Pues que necessita un temps, escull la roba... Hi ha persones que no ho fan, que els hi deixen la roba o que no ho poden fer perquè realment no tenen la capacitat per fer-ho. Però n'hi ha d'altres que, si els hi agrada, ho han de fer, perquè, clar, és una forma també bueno, de desenvolupar les seves capacitats. I, bueno, escollir què és el que s'han de posar, si s'han de pintar, doncs es maquillen o el que sigui, i realment està molt bé. En aquesta part, la feina del gerocultor també és molt, molt important perquè ajuda a l'activitat de la vida diària de la persona. Llavors, bueno, això, comencen a llevar les persones. Hi ha com un ordre, no? Perquè, clar, hi ha persones que són diabètiques, llavors aquestes persones es llevaran abans perquè no poden estar sense esmorzar potser més temps, encara que fan el ressupor igual a les 12 de la nit, han de menjar en curt temps.
Clar.
I llavors, clar, aquestes persones pues, baixen abans per esmorzar i tal. A més, una altra cosa és que tot el que poden fer ells ho han de fer. O sigui, si una persona es pot dutxar sol o es pot vestir sol, ho ha de fer, perquè si no va en contra d'ell.
Encara que li costi.
Encara que li costi. Perquè si tu li fas, cada cop s'acomoden més i llavors deixen de fer. Clar. Vull dir, però en tots els aspectes. I llavors després ja baixen al menjador. I ja, doncs, comencen a esmorzar o el que sigui.
Esmorzar, quina hora esmorzen?
Bueno, com he dit, doncs baixen i es col·loquen... Bueno, normalment baixen des de... Bueno, comencen a llevar-se a les 8 així, i llavors a les 9 ja comencen medicacions, 8 i mitja, 9, i és una escala, o sigui, es fa esglaonat, perquè no ho fan tots a la vegada. Com cadascú porta el seu temps, pues, clar, porten el seu ritme.
I després d'esmorzar...
Hi ha activitats.
Activitats.
Sí. El tema d'esmorzar també s'ha de destacar el tema de col·locar-se. O sigui, no pots col·locar amb una altra persona al lloc del que hi havia abans.
Clar, com a casa, això
sí,
també.
Sí, això és com a casa. O sigui, tu tens el teu lloc i quan vingui un altre que te l'agafi, ja la tenim. Llavors has de fer una miqueta de més i de menys per col·locar la persona. El tema de les dietes, aviam, pensem que només són a l'hora de dinar o de sopar, però a l'esmorzar també són dietes diferents. O sigui, tenen un ventall per escollir, però les dietes realment de diabètic, de triturat, s'han de mantenir també a l'hora d'esmorzar.
Cada persona té el seu.
Cada persona té individualitzat el que ha de dinar, esmorzar, sopar i tot. Això sí. Si ha de tenir triturat o fàcil masticació, s'ha de tenir en compte tot això.
Has parlat que feu activitats. Com és el treball del fisioterapeuta a la residència?
El treball de fisioterapeuta, per dir un, perquè és després del tema de l'esmorzar i tal, el que es fa són començar això, les diferents activitats. Es fan les transferències, que són col·locar cada persona al puesto on començarà l'activitat. Això és molt important, perquè és una manera de que no es tanca de cop al mateix puesto, o sigui, al mateix lloc. Has de col·locar amb una persona a taula i després no la deixaràs allà sense fer res.
Clar.
Si ell no té la possibilitat de fer un canvi, li faràs tu. Això seria una transferència. I a l'hora de que comença l'activitat del fisio, pues, començaria per aquí. El fisio, d'entrada, quan comença una persona, entra una persona nova, que bueno, ha ingressat al centre, el que fa és la valoració. Posem aquest exemple perquè bueno, el fisio el coneixem molt per la part esportiva. Un fisio, clar, no és el mateix agafar el fisio del Messi o del Pau Ribas.
La musculatura...
clar, és molt diferent.
Del Messi amb un avi...
Exacte. Llavors, el fisio a la residència pues, té un parell d'escales, que són el tinètic, el que fa és valorar l'equilibri i la marxa, i també valora si aquesta persona ha de portar un instrument com per utilitzar per caminar i si ho fa correctament i tal. I una altra escala, que seria la de Daniel, que valora el que és el to muscular, si hi ha hipertonia, si hi ha espasticitat, si hi ha rigidesa. Bueno, també valora també la postura. Què més?
Déu-n'hi-do la tasca d'un fisio,
sí,
no?
Sí, un fisio té molta... També el que valora molt és l'evolució de la vida. Nosaltres vam tenir a la residència una persona que va ser d'un accident de trànsit.
Uh-huh.
I, bueno, aquesta persona pues, tenia retracció als tendons.
Yeah.
Llavors, el que fan és col·locar una cèl·lula que el que fa és estirar aquests tendons.
L'espasticitat.
Sí, sí. I després, igual, una altra persona, ara mateix, que igual per posició necessita un coixí perquè les cames les posa malament, pues el fisio s'hi fixa en aquest tema i llavors col·loca el que ha de col·locar en cada moment. Mm-hmm. I és una manera de millorar. Treballa molt amb el terapeuta ocupacional, el fisio. I el que fa, pues, amb ell serien sessions, igual d'activitats, que d'estimulació per mantenir i millorar la persona. Fan exercicis d'estimulació visual, sensorial, i són exercicis que els agraden molt perquè són del tipus... agafo igual quatre pots que fan olor a llimona, a taronja i a pi, i li faig olorar. I han de detectar quin és l'olor aquesta, no? I llavors, bueno, aquestes cosetes els agrada molt. Igual, el tema tàctil.
Treballar els sentits.
Treballar els sentits. El tema sensorial, clar. Li passes, no és el mateix passar, jo què sé, un teixit més gruixut que una seda, no?
Clar.
Pues aquestes coses, i que ells detectin que és diferent. Sobretot quan estan pitjor, és una manera també de detectar. I aquestes activitats s'ho passen bé, els agrada.
Sí, que no totes les activitats són de caràcter físic.
No, no, no. Aviam, es fan cosetes també per tema que no són físic, com pot ser l'animador sociocultural. Aquest és un altre estil d'activitat, com si diguéssim. Nosaltres a Gran Vida el que fem és les festes del calendari, no? És una manera de mantenir a la persona actualitzada. Ara bé, i orientada, tenim les festes de la Mercè, la festa de la Diada, ara el dia 12, i el que fem, o sigui, pues és una miqueta relacionar-lo amb la història o amb la vida. Ara mateix, no sé, posem el dia 12, no? Pues ho podem extrapolar al tema d'Amèrica, de Colón, de la hispanitat i tot el que vulguis. I llavors, a partir d'aquí, pues, parlar que si algú ha anat a Amèrica, que mengen per allà, que si coneixem, jo què sé, alguna cosa de tota la zona. I això fa treballar també el cap, que en definitiva és important. Mantens a la persona orientada amb això.
Importantíssim.
Sí.
L'hora de dinar, quina hora dineu?
Nosaltres comencem cap allà a la una.
A la una.
Cap allà a la una, medicació, llavors com tot. També mantenint els menús diferents, si és diabètic, triturat o basal, el normal. Però això és com els col·les. M'agrada, no m'agrada, i tal. I et feliciten, també. Hi ha de tot. De tot. Fan migdiada després, que també és important. I
queda per la tarda, llavors.
Sí, la migdiada, això va molt bé. És el ioga ibérico, com deia Cela, no? Va molt bé. I és molt beneficiosa perquè estimula molt la imaginació, la creativitat. I per la tarda, doncs, el berenar. I ja fan activitats segons horaris, moltes com les del matí, però hi ha més visites de familiars.
Molt bé.
I és diferent.
Consell de dia.
Els virus gripals canvien constantment. Per aquesta raó, cal que ens vacunem cada any, ja que la vacuna es prepara per protegint-se contra els virus que arriben a l'hivern. El període ideal per vacunar-se és el comprès entre els mesos d'octubre i novembre. La vacuna s'elabora a partir dels virus de la grip morts, per la qual cosa mai ens pot produir la malaltia. La vacuna pot provocar-vos molèsties locals lleus, afectant un 15% o un 20% dels pacients vacunats, i rarament produeix febre o malestar. Bé, doncs, Marta, t'agraïm que hagis estat aquí amb nosaltres.
Moltes
i
gràcies.
T'emplacem un altre dia perquè ens expliquis, com sempre, tan clar el que és a les residències. Gràcies.
Bona tarda.
ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.